Divendres 13 de setembre del 2019, són les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Antoni Hidalgo creu que el Sabadell cometrà un error si se centra massa en el mal moment que travessa l'Hèrcules. Tot i ser un dels equips amb més potencial, el conjunt que entrena Lluís Planagumà encara no ha guanyat aquesta temporada després de 3 jornades, el que fa que les primeres necessitats arribin ja a terres alacantines. Arma de doble fil aquesta, ja que pot generar pressió, és cert, però a la vegada també ampliar la transcendència d'aquest duel, i avui ha estat l'entrenador Arlequinat l'encarregat de recordar que per molt que hagi sumat només un punt de 9 possibles, l'Hèrcules continua sent l'Hèrcules i de fet s'espera que pugui comptar ja amb Carlos Martínez, conegut en altres temps com Carlitos, un dels referents en l'atac herculà que encara no havia tingut minuts aquesta campanya. Avui els dos tècnics de fet s'han repartit floretes, Hidalgo reconeixent el que d'altra banda és una evidència, que la visita de demà passat és una de les més difícils de tota la temporada, Planagumà, de la seva banda, lluant la tasca feta pel Vallèsà al capdavant d'un centre d'esports al qual l'entrenador de l'Hèrcules el veu lluitant entre els primers.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'esport de la ciutat passa per Ràdio Sabadell i avui passa per les mans del Toni González des del control de so. Comencem.
Recepció.
Les rodes de premsa d'Antoni Hidalgo i de Lluís Planagumà prèvies a l'Hèrcules Sabadell de diumenge, tot en un programa molt farcit en el qual parlarem, per exemple, amb l'Alexis Rodríguez després d'una nova i maleïda lesió, amb la Clàudia Pérez abans d'afrontar l'Europeu Sub-23 de triatló a València i amb el Joan Clofent, que als seus 74 anys disputarà demà la seva 28a Matagalls Montserrat.
I fora de l'hotel?
La selecció espanyola espera arribar a la final del Mundial de Bàsquet de la Xina. Després de dues pròrrogues, l'equip de Sergio Scariolo s'ha imposat a Austràlia per 95 a 88. L'altre finalista sortirà de la semifinal que enfrontarà a França i l'Argentina. La final, per cert, diumenge a les 2. I la Vuelta arriba als últims dies de competició. Diumenge el pilot arribarà a Madrid amb Roglic. Fins ara ha consolidat el lideratge i amb pràcticament 3 minuts d'avantatge respecte a Valverde, que torna a ser el segon. Avui l'etapa de 165 quilòmetres va des d'Àvila fins a Toledo. L'última oportunitat per desbancar l'eslové serà segurament demà amb 6 ports de muntanya a l'etapa. Més coses, Andreu Plaza ha renovat com a entrenador del Barcelona de Futbol Sala, el tècnic ha signat pel que resta de temporada i dues més fins al 2022, i avui per cert arrenca la jornada primera divisió després de l'aturada per les seleccions. A les 9 Mallorca Athletic Club, el Barça rebrà demà a la mateixa hora a les 9 al València, mentre l'Espanyol visitarà l'Eibar diumenge al migdia.
I a les xarxes socials.
El concurs encetat per la gent del Sabadell Rugby Club a falta d'una setmana per l'inici del Mundial de Rugby. L'entitat sabadellenca sorteja una samarreta de passeig del seu equip per qui encerti els 4 primers classificats en l'ordre correcte del Campionat del Món amb l'etiqueta porra SRC de Sabadell Rugby Club a Twitter o mencionant un amic a Instagram. Proposen, per exemple, Samoa, Tonga, l'Uruguai i Canadà com els 4 primers classificats. No sé jo si amb aquest pronòstic se l'enduran.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, del Tamaraceite Panaderia Pulido, partit corresponent a la tercera divisió de les Illes Canàries que arrenca avui a les 10, hora peninsular.
Avui celebra el seu aniversari.
No val que amb els partits se us escapi el riure des de l'altra banda del vidre. Avui l'aniversari de l'expreparador físic del Sabadell, ara al Valladolid, Sergio Dorado, i també felicitem l'exjugador del centre d'esports, Pere Belmonte Piti.
Avui fa just un any.
Acabem recordant que fa un any es feien públics els resultats dels avals per les seleccions de la Federació Catalana de Futbol i l'únic candidat que en tenia prou era el sabadellenc Joan Soteras, proclamat com a únic presidenciable. Dies després, l'expresident del Centre d'Esports acabaria ocupant el càrrec que ostenta en l'actualitat.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
per sobre de les dues. Pau Vituri, què tal, com estàs? Reyes, Tamar Aceite, Panadería Pulido.
El Tamar Aceite,
poca broma, campió de...
Sí, conegut del grup tercer, de tercera de les Illes Canàries.
Va guanyar el grup l'any passat i estava...
Contra l'Hospitalet va jugar?
Contra el Prat.
El Prat, correcte.
Contra el Prat, i el Prat va eliminar el Tamar Aceite a Gran Canària. Per tant, més referències que alguns dels partits que sortiran, com el del dia de l'estrena de la temporada, Illes, Caicos i Turcos contra Guadalupe, segur, però vaja...
M'agrada molt.
Anem al que toca, va. Prèvia d'un partidàs, així d'entrada. Sempre quan un visita l'estadi José Rico Pérez, aquell estadi mundialístic, desprèn futbol, desprèn una afició exigent, crítica, però que sempre va en massa, podríem dir. El camp és enorme, però 4, 5, 6.000 espectadors de normal hi van. I tornen les rutines habituals del divendres també aquí a Sabadell. Rodes de premsa d'Antonio Hidalgo, en una setmana que segurament s'ha parlat més de l'estat de forma de l'Hèrcules amb un punt de nou possibles que no per del centre d'esports. També roda de premsa de Lluís Planagumà. De seguida us expliquem com, anava a dir com baixen les aigües, segurament no serà la millor frase amb la que ha caigut...
Literal.
Sí, a terres alacantines, murcianes, etc. Però centrant-nos en el centre d'esports, jo crec, Pau, pel que em deies avui i pel que he pogut seguir a través de les xarxes socials, que no li acaba d'agradar massa a Antonio Hidalgo això d'estar centrat tant en el rival i en el mal moment en concret que travessa l'Hèrcules.
Jo, fent un exercici de memòria, em costa recordar una setmana en la qual... Clar, és evident que hi ha hagut dos dies de festius aquí a la ciutat de Sabadell, però en què haguem parlat tan poc del centre d'esport Sabadell en si, perquè ahir a l'Hotel Suís, per exemple, parlàvem de l'Hèrcules i aquest mal moment.
La setmana ha estat estranyota, per això, sí. Entre festa major, la diada, etc.
Però és que ahir ho explicàvem, no? També seguint notícies de l'Hèrcules, parlen d'aquest 1-9 com a pitjor inici de l'Hèrcules en la seva història a segona B. Portillo i Planagumà, la corda fluixa, segons alguns mitjans d'Alacant.
A mi que m'ho expliquin, per això.
Sí, et quedes a un partit, de pujar.
Tres o quatre mesos es van quedar a un partit. És cert que l'última eliminatòria va ser molt desigualada i la Pontferradina va ser molt superior, vaja.
Sí.
Però, vaja, que l'Hèrcules, a diferència d'altres anys, que ni tan sols havia jugat al playoff, en Planagumà, amb una versió... potser més pràctica del que ens tenia acostumats el tècnic català, però va signar un tros de temporada. També és veritat que l'exigència va lligada a un club amb calés, a un club amb afició, a un club que ha mantingut pràcticament tota la columna vertebral, l'esquelet de l'any passat, i que s'ha reforçat amb jugadors com Borja de l'Elche, etc. Però vaja, que són tres partits, que són 9 punts només, eh?
Sí, al final també ha volgut fer referència a Antonio Hidalgo, això només comença la roda de premsa. Diu que l'Hèrcules és dels millors equips de la categoria, que té un dels millors i un dels pressupostos més elevats, que pel que ha vist hauria de tenir més punts dels que té, aquest únic punt dels nou possibles, però a partir d'aquí diu Hidalgo que li interessa ben poc el que li estigui passant a l'Hèrcules, li interessa ben poc el que pugui passar al Rico Pérez, com deies tu, Adri, una afició molt exigent, i jo em jugaria alguna extremitat del meu cos a que escoltarem xiulets aquest diumenge, no miris amb aquesta cara perquè tu també hi has estat allà.
Sí, l'entenc, però és una aposta arriscada.
És arriscada.
Comencem forts la temporada.
No és literal, però perquè se m'entengui, que al final qui hem estat allà al Rico Pérez d'alguna vegada o una altra, sabem que allà és molt fàcil...
Hem escoltat xiulets, no?
Escoltar un concert de vent allà.
I això que en les 7 últimes visites, com comentaves ahir aquí a l'Hotel Suís, el Sabadell sempre ha perdut, però malgrat tot en aquestes visites hem escoltat xiulets.
Correcte. Amb tot aquest còctel, a Antonio Hidalgo li és absolutament igual.
Jo amb això no compto. Compto amb les nostres armes, que són els nostres jugadors. Està clar que ells tindran l'ambient que tinguin, però són jugadors de moltíssima qualitat, de moltíssima experiència, i bueno, l'Hèrcules té un pressupost dels més grans de la categoria. Aquest any, al meu parer, tenen millor plantilla que l'any passat. Però bueno, això de vegades no es tradueix en resultats, no? I bueno, nosaltres hem de fer un partit molt seriós amb la nostra idea, i sabent que si a principi d'any tu veus les nostres sortides, aquesta segurament serà de les més difícils que tinguem, no?
Doncs així l'ha catalogat Antonio Hidalgo com una de les sortides més complicades que tindrà el Centre d'Esport Sabadell aquesta temporada, pràcticament, Adri, per no dir la més difícil, si tenim en compte purament les estadístiques del partit. Ara tu li faràs una repassada també, però ahir comentàvem també aquesta estadística, no? Sobretot la que diu que el Centre d'Esport Sabadell mai ha guanyat el Rico Pérez contra l'Hèrcules, ho va fer només un cop contra l'Alicante. Contra l'Hèrcules mai el Rico Pérez, ara tirant de memòria diria que són dos empats i 12 derrotes, però les últimes 7 de forma consecutiva. Per tant, i segons el tècnic de Canovelles, una estadística que no és casualitat.
Aquestes estadístiques diuen que el Rico Pérez és un camp molt, molt, molt difícil a la categoria que estigui l'Hèrcules, no? Jo he jugat moltíssimes vegades i, bueno, sempre que vas allà saps que et trobaràs un equip ben posat, amb jugadors de moltíssima qualitat, que volen ser protagonistes en la pilota, que t'empenyaran en la pilota, que faran moltes coses perquè tu no et sentis a gust. L'entrenador té unes característiques molt determinades, que és molt intens, i això es tradueix en el seu equip, i, bueno, això diu que el Rico Pérez mai és fàcil, no?
Mai és fàcil, amb Carlos Martínez recuperat. No l'escoltarem aquest fragment de la roda de premsa, però sí que Planagumà ha fet referència al jugador català, ha dit que portava ja unes quantes setmanes entrenant-se amb el grup i que, per tant, ha arribat ja el moment de rebre l'alternativa. M'ha recordat una miqueta, per exemple, el que hem anat explicant amb Manu Lanzarote, el nostre primer convidat aquesta temporada aquí a Ràdio Sabadell, que va començar més tard la pretemporada i que, per tant, necessitava uns altres timings a l'hora de poder reaparèixer. Sempre és una mala notícia, eh? Ara t'ho pregunto. Home, Carlos Martínez, per mi, com a mínim, un dels millors davanters dels quatre grups de la categoria.
És que tirant així xifres en mà, a Villarreal B va ser un golejador, a Olot també va ser un golejador, amb l'Hèrcules també va marcar gols la temporada passada. Bé, és un davanter d'aquells veterà que t'assegura mínim dues xifres de gols per temporada. També novetats entre cometes, perquè no ha deixat anar massa cosa Antonio Hidalgo pel que fa als lesionats. Esperem, sí, a combo.
Has vist la imatge de Jurgi Oteo i Antonio Romero gairebé fent una competició entre cometes amb les crosses?
No l'he vist aquesta encara.
Corre a través de les xarxes socials, diria que era l'Instagram de Jurgi Oteo, prenent-se amb una mica d'humor també el que és una recuperació que va per llarg, en el cas d'Antonio Romero d'encreuats, en el cas de Jurgi Oteo també al genoll, però menisc, els dos operats recentment en les últimes setmanes i els dos iniciant aquest procés de recuperació. Evidentment, en aquest sentit no hi ha moltes novetats, ni ells ni tampoc Jesús Olmo amb aquest trencament parcial del tendó d'Aquiles. Per tant, el que t'he de preguntar és un nom propi, que de fet et puc garantir que des d'Alacant, això és molt habitual, escoltar aquesta setmana mitjans d'Alacant i a la inversa, i que ens escoltin a nosaltres. Ahir parlàvem amb els companys de la SER d'Alacant i gairebé es felicitaven per un nom propi, que és el que et preguntaré ara, Boris Garros.
Foc creuat, eh? Carlos Martínez, Boris Garros.
Malauradament, en aquest sentit,
sí,
sortim perdent a la prèvia.
Sortim perdent. Si no hi ha cap canvi d'última hora, no ha dit, repetim, Antonio Hidalgo explícitament en roda de premsa, Boris Garros, en teoria, no hauria de viatjar aquest diumenge a Alacant, i apuntaríem ja al partit de la setmana que ve contra la Nucía, a la nova Creu Alta.
Ara que dius la Nucía, amb un horari que s'està acabant d'estudiar, però que apunta a les 6 de la tarda. O sigui, que estarem pendents per si ho fa oficial al Centre d'Esport Sabadell en les pròximes hores, però de manera excepcional, recordem que l'horari habitual a la nova Creu Alta tornarà a ser un any més diumenge a les 5 de la tarda, però de cara al proper compromís, d'aquí a 7, 8 dies, 9,
no,
mal comptats, la setmana que ve, vaja, diumenge 6 de la tarda és l'horari que sembla més probable a hores d'ara per aquest Sabadell La Nucía, que deies que segurament serà, si tot va normal, el dia que podria debutar amb la samarreta de la quinada de Boris Garros.
Sí, en qualsevol cas, com diem, demà sortirem de dubtes amb aquesta convocatòria, però no hi hauria d'haver més sorpreses o més canvis que la convocatòria de la setmana passada contra el València-Mestalla. Un altre factor, Adri, la pluja. Ho has
dit
tu abans,
sí,
eh?
Sí, i tant. L'escoltarem. De fet, aquest fragment sí que l'escoltarem de Lluís Planagumà d'aquí a un moment. Aquí va caure un dia o dos abans, i segurament no amb tanta virulència. A la zona de Llevant, especialment al sud d'Alacant, Múrcia, és espectacular.
Vist imatges del riu Albai desbordat, aquest en aquest cas a Ontinyent, per tant no ens hauríem de preocupar, però sí que és cert que hem vist imatges com per exemple Los Arcos.
Impressionant, eh?
D'Oriola, que és una piscina.
Una autèntica piscina,
allò,
sí,
quan
sí,
dius que això és una piscina perquè hi ha quatre vessals, no, literal, és que està tot el camp cobert, no sé els centímetres d'aigua, però és una piscina.
M'imagino que el drenatge no serà el mateix de Los Arcos que, per exemple, el Rico Pérez, que sí que des de la Cana ens informaven que el camp està perfecte. O sigui, que fins i tot li ha vingut bé l'aiguat, perquè, com té un bon drenatge, no s'ha trepitjat durant la setmana. Després escoltarem el Lluís Planagumà, però, vaja, la pluja marcant, condicionant molt la prèvia del partit.
Doncs, bàsicament, les teves paraules són les que ha dit Antonio Hidalgo. Ara l'escoltem perquè recordem que Hidalgo va anar-hi allà a la jornada 36 de l'any passat, del curs passat, és a dir, el segon desplaçament.
Alguns, aquella Setmana Santa, no vam sortir d'un bungalow d'un càmping durant 3 o 4 dies de la que va arribar a caure aquella setmana allà a Alacant.
Doncs ho ha recordat precisament això Antonio Hidalgo, que va estar plovent pràcticament tot el cap de setmana i que després el camp estava en perfectes condicions.
L'any passat va ploure tant, tant, i el camp estava perfecte. No sé el que ha plogut aquest any, però l'any passat, si vam jugar en un camp que estava en perfectes condicions, com van jugar, i després de dissabte a diumenge ploure com va ploure, no sé com estarà i no sé si estarà millor o pitjor el camp, però és un camp que drena molt, moltíssim, i jo crec que no hi haurà problema.
Signo totes les paraules literals, perquè és que va caure un aiguat brutal de diferents dies. Per fer-nos una idea, les cabines del Rico Pérez estaven inundades, o sigui, vam haver de secar tota la taula on van posar els aparells per fer la retransmissió, el terra estava tot moll, etc. I en canvi la gespa era brutal com estava en aquell moment el Rico Pérez.
A més, l'avantatge que té un estadi com el Rico Pérez és que ha acollit bastants partits de la selecció espanyola, no només l'absoluta, també les categories inferiors, i això et garanteix que la gespa estigui ben cuidada i canviada i vaja, en perfectes condicions.
És cert que porten unes quantes temporades rebent moltes garrotades, també s'ha de dir, a segona divisió B, però fa relativament poc estaven no al futbol professional, que també, sinó a primera divisió. Sí, sí. Per tant, tot suma una miqueta.
Parlant de terrenys de joc, anem al nostre. La gespa de la nova Creu Alta.
Sense aiguat, però tampoc està tan bé, no?
No, el dia de la marmota, perquè al final acabem parlant tard o d'hora. Recorda l'any passat com estava, per exemple, després del Sabadell-Badalona, aquell aiguat que va caure, que la va deixar la gespa en un estat absolutament terrorífic.
Sí, molt, molt més.
I com deies l'altre dia, l'equip ja no trepitjarà l'estadi fins al partit contra la Nucía d'aquí a 9 dies. No s'ha entrenat aquesta setmana a les instal·lacions de l'estadi, la nova Creu Alta. I el cert és que Antonio Hidalgo estava una mica mosca perquè ha dit que Sant Oleguer, i això tampoc és cap novetat, tampoc està massa bé.
Això és una cosa que em preocupa moltíssim. Hem parlat amb l'empresa, hem parlat amb l'Ajuntament, que està al nostre costat i està fent tot el possible perquè l'estadi estigui de la millor manera possible. Ja vam veure com va acabar l'altre dia. Només tenim Sant Oleguer i Sant Oleguer tampoc està en una situació molt, molt, molt bona. Diria que està molt, molt malament Sant Oleguer. És el que tenim, l'ajuda de tothom, comprenem totes les situacions, però està clar que una gespa en bones condicions és molt important per nosaltres.
Doncs és important i ara mateix no la tenim, només cal veure com va acabar la gespa de la nova Creu Alta després d'aquell partit. L'estan punxant, per tant està en tractament, però veurem si millora o no durant aquests 15 dies que el Sabadell no la trepitjarà entre un partit i l'altre. De fet, si no m'equivoco, avui entrenaven a Olímpia directament.
Avui entrenaven a Olímpia, sí.
No és l'únic equip que està entrenant sobre artificial, precisament pel tema de la gota freda que està caient aquests dies a Alacant. L'Hèrcules també ha entrenat sobre aquesta superfície sintètica. Demà al matí, últim entrenament, serà Sant Oleguer, després del viatge cap al migdia a camí de Alacant. Allà coneixerem qui va i qui no hi va, tot i que al final, si no hi ha moltes sorpreses, és el que ja tenim més o menys controlat. I a tot això em dius que se t'escapa el riure, que heu vibrat amb la segona
sí.
Pròrroga, no? Heu arribat del partit del Mundo Bàsquet.
Anem a explicar. Aquest matí hi havia entrenament a Olímpia, com bé has dit, després els jugadors han baixat cap a la nova Creu Alta, i ha coincidit amb el final de partit de l'Espanya-Austràlia del Mundial, que aquí
no,
també...
No havia de coincidir, perquè el partit arrencava a les 10 hores d'aquí. De fet, l'hauríem d'haver vist tu i jo a la redacció, però s'ha anat allargant entre una pròrroga
sí.
i l'altra.
S'ha anat allargant, de fet el servidor ha marxat al final de la primera pròrroga una mica abans i just hem arribat a l'estadi pel final de la segona i estava pràcticament tota la plantilla a la sala VIP de l'estadi seguint aquest final de partit entre Espanya i Austràlia i s'escoltaven crits com si haguessin marcat un gol al Rico Pérez, alegria entre la plantilla del Centre d'Esports Sabadell per aquesta classificació dels de Sergio Scariolo per la final del Mundial, que per cert, si no vaig errat, em sembla que està guanyant Argentina contra França.
Sí, ha començat amb un peu l'altra semifinal, seria una final de parla hispana, si s'acaba de confirmar, encara que queda molt, i de fet, entre els jugadors del Sabadell, recordo per exemple a Àngel Martínez, que és molt actiu a les xarxes socials sí. en general, però que sobre el tema del Mundial de bàsquet també l'està seguint de ben a prop.
Horari del partit, deixa'm apuntar una coseta més. Recordem que és horari no nocturn, però late night.
No nocturn a l'inici del partit, però sí al final.
7:45 de la tarda, del vespre, més ben dit, a les 7 ens hi posem en directe a Ràdio Sabadell, i compte perquè aclarim ja des del principi, el partit no es pot veure per cap plataforma, ni footers, ni teles, ni a Punt Media, ni TV3, ni Esport3, ni res de res. A la ràdio, Ràdio Sabadell a l'orella, i des de les 7 del vespre ens hi posarem aquí en directe.
Doncs queda controlat el tema. Per fer-vos una idea, el Sabadell en joc acabarà a les 10 de la nit. Imagina't si és horari nocturn o no.
I viatge de tornada després.
Ves escalfant, que crec que dilluns et tocarà tu l'Hotel Suís.
Cap problema.
Fins ara.
Adéu.
Hotel Suís.
...21 minuts justos clavats de programa. Portem ara l'Hércules. A tot això ens ha remès avui a la roda de premsa, que també acaba de fer el seu entrenador, el català Lluís Planagumà. No el podrem saludar en directe. Seguirà sent costum, de fet, aquí a Ràdio Sabadell, el fet de trucar els divendres als entrenadors rivals, però avui no hem tingut aquest plaer. D'entrada, el tècnic Herculà ha fet referència avui als aiguats i sobretot com aquest episodi de gota freda que pateix la comarca d'Alacant, o la província, millor dit, d'Alacant, entre d'altres, ha afectat a la seva preparació. D'entrada ha deixat clar el que dèiem ara, que la gespa del Rico Pérez segueix en perfectes condicions, però sí que igual que el Sabadell, l'Hércules ha entrenat més sobre gespa artificial del que hagués desitjat.
Una de las necesidades que tiene un entrenador a la hora de preparar los partidos es adaptarse a las situaciones, ¿no? Todos estamos viendo la climatología como se ha dado. Desde aquí también quiero mandar un abrazo muy fuerte, ¿no?, a toda la gente que se ha visto afectada en la provincia. De hecho, nosotros en el propio cuerpo técnico tenemos a nuestro preparador físico, ¿no?, que vive en la zona de Orihuela y hoy no ha podido desplazarse. Y en cuanto al equipo, pues hay que adaptarse. El estadio hay que protegerlo porque tenemos dos partidos seguidos en casa. Hemos podido entrenar el artificial 2 días.
Doncs això, han hagut d'entrenar sobre sintètic, amb membres del cos tècnic afectats també per aquesta riuada que hi ha hagut, sobretot especialment a Oriola, que és la plaça que visita el Sabadell d'aquí a 15 dies. Després del Rico Pérez, el següent desplaçament serà a Los Arcos. Recordem que l'Hércules, com dèiem, ha arrencat la lliga amb un punt sumat de 9 possibles. Planagumà també ha explicat com està paint el vestidor aquest mal moment. Assegura el tècnic que és un mal moment de resultats, però que estan jugant millor del que diu la classificació a dia d'avui, per tant, fent-se bastant bé les paraules d'avui d'Antonio Hidalgo, i també afirma que precisament per aquest motiu, per la mala ratxa d'inici, estan més que units.
Ha habido una situación de unión, ¿no?, de cohesión, de que demasiado pronto estamos teniendo demasiados palos o demasiados seguidos, porque por mucho que no consigan los resultados, que siempre he dicho que se tienen que conseguir, que no se merecen, es cierto que has tenido fases muy buenas en las que has merecido mucho más. Y se han dado varios partidos seguidos, los 3 partidos seguidos, y he visto al equipo pues con las ganas de revertir la situación. Yo creo que también lo habéis podido ver vosotros en las comparecencias que han habido. Hemos hecho una semana buena en cuanto a compromiso, porque aunque las condiciones no son las mejores, el equipo ha entrenado a un buen nivel.
Planagumà també ha confirmat el que dèiem abans, que Carlos Martínez està a la seva disposició per disputar aquest Hércules Sabadell de demà passat al Rico Pérez, i finalment sobre el rival considera el tècnic Herculà que el Sabadell és un equip que lluitarà a la part alta, i la veritat és que Planagumà té ben estudiat a l'equip d'Antoni Hidalgo.
Mantuvieron también al entrenador que les salvó la temporada pasada, han mantenido bastantes futbolistas, han firmado jugadores a los que el año pasado no tenían acceso. Tiene una forma muy clara de jugar, en ataque buscan la salida de 3 con Grego Sierra, con Pedro Capó, que son más centrocampistas, pero que tienen una salida bastante limpia y te demuestran la voluntad que ellos tienen a nivel de juego, con laterales muy largos, muy profundos, con Oscar Rubio, con Joseph Coidi, ¿no?, que son laterales que incluso Oscar Rubio marcó en campo del Levante en el último partido. Y a partir d'ahí, pues intentar manejar, intentar presionar la pérdida muy rápido, intentar jugar en campo contrario.
Per tant, bona anàlisi la que té el Lluís Planagumà, l'entrenador de l'Hércules d'aquest centre d'esport Sabadell. Diumenge, 7:45, jugarà el partit del Rico Pérez. Abans, per tancar aquesta extensa prèvia de l'enfrontament, repassem també quatre dades amb la Núria García per estar al dia d'aquesta nova visita a Alacant.
Tot i ser un dels clars candidats al play-off i fins i tot al títol, l'Hércules encara no ha guanyat aquesta temporada. L'equip de Lluís Planagumà és dins del descens amb un punt de 9 possibles, 2 gols a favor i 4 en contra. 3 punts més té el centre d'esports, que arrencarà la setmana 12è amb 4 punts. Curiosament, l'equip arlequinat acumula 2 victòries foranes seguides, a Olot l'última jornada de la passada campanya i enguany a Bunyol. Els precedents, en canvi, no són gens positius. El Rico Pérez, al Sabadell, no ha guanyat mai jugant contra l'Hércules. L'únic cop que ho va fer va ser davant l'Alicante i l'única vegada que va guanyar amb l'Hércules jugant de local va ser a camp neutral, a la dècada dels 30. Les 7 últimes visites arlequinades al Rico Pérez, a més, s'han saldat amb victòries herculanes. Kevin Javier Moreno Muñoz serà l'àrbitre del partit. El murcià té 26 anys i afronta la seva segona temporada a la categoria. La seva mitjana és de 6 grogues per partit i una vermella cada 2 enfrontaments. Enguany només ha xiulat el Mestalla, un Lleida 2, en el qual no va veure un gol fantasma sobre la botzina que hagués suposat l'empat valencianista. El Sabadell l'ha xiulat un cop, la derrota de l'any passat al Collao del Coi, ja amb Antonio Hidalgo a la banqueta. A l'Hércules l'ha arbitrat 2 cops amb una curiosa coincidència. Les 2 vegades al Rico Pérez, les 2 contra catalans, Peralada i Olot, i les 2 amb el mateix marcador, 1-0.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Tant de bo que canviï la tendència amb aquest àrbitre, amb Kevin Javier, nom curiós, Moreno Muñoz, murcià, que ja va xiular el Sabadell en la derrota a Terres Alacantines l'any passat a Alcoi, ja amb Antoni Hidalgo a la banqueta del centre d'esports, un partit que gairebé condemna l'equip arlequinat, encara que es va refer en les 2 últimes jornades contra l'Egea i l'Olot, i també capgirà la tendència de l'Hércules. 2 victòries, 1-0 contra catalans en els 2 precedents amb aquest àrbitre xiulant el Rico Pérez. 3 minuts no arriba, 2:30 per arribar a l'equador del programa, a 3:15 de la tarda. No deixem encara el futbol, sí el centre d'esports. Parlem de Primera Catalana perquè el Sabadell Nord estrenarà la seva nova gespa, la gespa artificial renovada del municipal de Can Uriac. Diumenge ho farà contra un històric com el Manlleu. Ahir els primers equips ja van trepitjar la nova superfície després de la derrota a la jornada inaugural, 3-1 a Can Rosés, a Rubí. L'equip arlequinat espera refer-se ara, aprofitant que Quico Díaz, l'entrenador, recuperarà efectius, tot i perdre a l'expulsat Adri Peña.
De moment ja tenim un expulsat. Tenim una baja més. Tenim recuperar, per lo menos, a Arnau y Anzo, que cumplen ciclo de tarjetas. Estos los tendremos. Esperemos ya que Montero, hoy, que ha salido por necesidad, pues no quedarnos con 10. Pero es un jugador que también está en fase de recuperación. Alon, fichaje que hemos hecho último, también lo tendremos.
Enfront hi haurà un Manlleu que tampoc va tenir l'inici esperat en caure per 0-3 contra el Girona B. El duel entre el Sabadell Nord i el conjunt usonenc tindrà lloc diumenge a 12:45 al municipal de Can Uriac. Per cert, allà els jugadors del conjunt de la zona nord han rebut una xerrada en les últimes hores, aquesta setmana, a càrrec d'un àrbitre d'aquí de la ciutat que acaba d'ascendir a tercera divisió, com és el Bernat Mas, per posar-se una miqueta al dia de totes les noves normatives del canvi de regla que hi ha hagut en aquesta nova temporada. Pel que fa a la Nacional Juvenil, el Mercantil i el Centre d'Esports s'han plantat invictes a la tercera jornada de Lliga. Els arlequinats han sumat 4 punts de 6 possibles i ara buscaran aprofitar-se d'un Cerdanyola un pèl dubitatiu. De moment, els dos equips van tenir un intens frec a frec la temporada passada pel lideratge del grup a preferent, però de moment els arlequinats han sabut adaptar-se millor a aquesta nova categoria, a la Nacional, i no passa el conjunt cerdanyolenc, que es presenta amb un balanç d'un únic punt en el que portem de Lliga. Això sí, Miqui Lladó, el tècnic arlequinat, no se'n refia.
lliga que qualsevol equip, si no l'afrontes des de la preparació absoluta, et pot guanyar. Llavors, en aquest sentit, és cert que no han començat bé, però com més malament comences, també en una categoria com juvenil nacional, on tots els jugadors són molt competitius, més ganes tens d'arreglar aquesta situació. Per tant, més difícil serà encara. Tant de bo haguessin guanyat els dos primers partits i afrontéssim el Cerdanyola amb 6 punts.
El duel a les Fontetes entre el Cerdanyola i el Centre d'Esports Juvenil arrencarà demà a 6:45 de la tarda. Diumenge serà el torn per un Mercantil que ha empatat els dos partits disputats fins ara. Els blaugrana buscant el primer triomf, però aquesta jornada aquest es vendrà car, ja que qui visita Raona Marinals és l'Espanyol B, el líder de la categoria, amb 6 punts de 6 possibles, 8 gols a favor i cap en contra. Gerard Silvestre és el capità mercantilista.
Tots sabem que és un partit molt difícil, que serà molt disputat, que pot passar de tot, però bueno, sabem que tenim equip i plantilla suficient per poder guanyar a casa contra l'Espanyol, que serà un partit molt, molt, molt difícil, que tindrem que treballar molt, tindrem que ser molt generosos, però bueno, l'any passat vam tenir molts de l'equip, tenim el record de guanyar a casa contra l'Espanyol, i aquest any no esperem menys. Arribem al dia del partit amb moltes ganes i amb ganes de treure un molt bon resultat a casa.
Tal com recordava Silvestre, el Mercantil va ser un dels pocs equips que va ser capaç de derrotar el juvenil B, blanc i blau, la darrera campanya. El resultat va ser de 2-1 amb 2 gols d'actuals jugadors del Sabadell Nord, cosa que és curiós també, Ivan Caballero i Àlex Sánchez. Graciencs i Pericos tornaran a veure's les cares diumenge al migdia a les 12 a Raona Marinals. Una aturada en el camí, el Toni ens ven 4 coses i de seguida marxem fins a Londres. La tornada a l'escola del Sabadell ha estat regular, 4 punts dels 9 possibles. La tornada a l'escola de l'Hèrcules, bastant pitjor, només 1 de 9. Diumenge, el Rico Pérez pot sonar així.
Sabadell en joc.
Quarta jornada i ja apareixen les urgències. Diumenge, a partir de les 7 de la tarda i en directe des del José Rico Pérez d'Alacant, Hèrcules Club de Futbol, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, sóc Iker Hernández, jugador del Centre d'Esports Sabadell i us recomano que escolteu Ràdio Sabadell a les 3 mitjans dels partits.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil. O com vaig pagar una paella a terminis, també amb el mòbil. O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Primera aturada per la publicitat feta en aquest Hotel Suís del divendres 13 de setembre del 2019. 3 minuts i mig per sobre de 3:15. Un dia, aquest 13 de setembre, que tenia marcat a l'agenda des de feia mesos el nostre proper protagonista, l'Òscar Salguero, que debuta avui, aquest vespre, en l'última prova concretament de la tongada de proves de tarda del Mundial de Natació Adaptada, que s'està duent a terme a Anglaterra, a Londres. El nadador del barri dels Marinals afrontarà la piscina de l'Aquatic Center, un bon test, aquest relleu 4% estils que neda avui, abans de disputar diumenge la seva prova predilecta, que no és una altra que el 100 braça. Espanya es va penjar la medalla de plata a l'últim campionat d'Europa, tot i que, evidentment, sent un mundial, en aquesta ocasió el metall segurament es vendrà vindrà més car, serà més difícil d'assolir. En tot cas, si fem la lectura en clau personal i no tan col·lectiva, Salguero té clar que aquest relleu significarà una primera presa de contacte molt útil pensant en la seva gran cita, la de demà passat.
Jo n'he dut la posta de braça, o sigui, n'he dut sempre braça també, com la prova que anava de diumenge. I, bueno, l'anterior campionat d'Europa vam fer plata i, bueno, el Mundial està una mica més difícil, però, bueno, som 6 països que competim i a fer la millor marca i a veure què podem rascar.
El Mundial és en marxa des de dilluns. Durant tota aquesta setmana s'està duent a terme a la capital britànica, però no serà fins aquest vespre quan Salguero saltarà per primer cop a la piscina. L'últim dia de competició, demà passat, diumenge, el nedador del club afrontarà el gran desafiament, ja no d'aquest campionat, sinó de tota la temporada, intentar revalidar el títol de campió del món de la classe S8 que té el 100 braça i de retruc també obtenir el bitllet pels Jocs Paralímpics de Tòquio. Per tant, com titulava ara fa res, uns minuts, al Pau Vituri, a través del web radiosabadell.fm, de la triple corona, si recordeu, Òscar Salguero, campió del món, d'Europa i també paralímpic, doncs una d'aquestes punxes seria la de demà passat, en aquesta cita a Londres, aquest Mundial, i de retruc la classificació per l'altra. Va aconseguir l'or a Rio i el defensarà d'aquí un any a Tòquio. Això sí, aquest cop el rus Andrei Kalina serà el principal favorit en aquesta prova del 100 braça.
Sempre un objectiu és millorar tu, sempre anar fent millor marques per cada cop apropar-te més al record del món. Aquest campionat és diferent, ja que ja han tornat els russos, tinc a un contrincant al costat meu que em guanya. Bueno, i com a objectiu ens hem plantejat apropar-nos al màxim per l'any vinent, que és la gran cita de tot esportista, els Jocs Paralímpics, que pugui guanyar o apropar-me més a ell.
Per tant, mirant també el calaix més alt del podi, aquesta medalla d'or aconseguida en l'últim Mundial, però sobretot centrat també en rebaixar la seva marca i acostar-se cada vegada més al rècord del món. El Campionat del Món de Londres és la gran cita d'aquesta temporada, però serà també un laboratori d'idees, un laboratori de proves, pensant en els Jocs Paralímpics de l'any vinent a Tòquio. Sobretot, diu Salguero, perquè l'escenari i els contrincants seran, si fa no fa, els mateixos que es trobaran d'aquí un any als Jocs.
Aquest campionat és una prova abans dels Jocs i és totalment el que em trobaré als Jocs Paralímpics, ja que tots els països venen per buscar places per als Jocs, incloent nosaltres, que intentarem buscar les màximes places. Llavors ens trobarem com un simulacre abans dels Jocs.
Bona paraula, simulacre, pensant en Tòquio 2020, recapitulant aquesta nit relleu 4% estils amb Salguero fent la posta de la braça, una prova de cara al 100 braça, la seva especialitat que nedarà diumenge al vespre, per cert, coincidint amb l'horari aquesta setmana del Sabadell en joc, per tant, estarem ben pendents a meitat de la retransmissió de l'Hèrcules Sabadell.
Hola, sóc Joan Aletjogo, segon míster del Sabadell i cada migdia escolto Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
I malauradament tornem a parlar amb el nostre proper protagonista en motiu d'una nova lesió de gravetat. Us expliquem la història d'un dels millors atletes sabadellencs catalans dels últims anys, l'Alexis Rodríguez. Fa mesos, el dia que reapareixia justament a Huelva jugant-se el bitllet per cites internacionals pel seu gran objectiu aquella temporada i a més rendint a gran nivell, marcant el que havia de ser el temps que necessitava, va patir un trencament al tendó d'Aquiles saltant una tanca quan estava, com dic, en el temps que buscava i havia completat ja dues terceres parts de la cursa. Des d'aleshores estava recuperant-se fins que ara fa poc més d'una setmana va patir un accident domèstic i avui fa just una setmana que va haver de passar un altre cop pel quiròfan. Alexis Rodríguez, d'entrada, com estàs?
Hola, bona tarda. Bueno,
Què va passar?
Bueno, tenia una de les crosses estava una mica trencada pel tap, per sota, i res, vull dir, m'he aixecat del sofà per anar a beure aigua a la cuina, i res, vull dir, bueno, o sigui, casualment vaig agafar la cosa que estava trencada al peu dret, que és o sigui, la mà dreta, que és on tinc el mal, i res, i bueno, vaig aixecar i quan vaig estar impulsant per avançar em va relliscar la crosa i res, vaig trepitjar amb el peu que estava operat i bueno, se'm va tornar a obrir se'm va tornar a trencar el tendó, es va tornar a obrir, i res, i això m'han haver d'operar, bueno, o sigui, fa una setmana m'han operat, i ara pues, un altre cop a començar la rehabilitació com l'altre cop i ja està.
Això és una prova de foc per la teva paciència, per la teva tenacitat. Són tres lesions seguides i clar, aquesta més amb un context que és absolutament surrealista. Trencar-te el tendó d'Aquiles corrent, saltant una tanca, d'acord, té un passi, però no sé si penses de tot quan et succeeix aquest accident, si en un primer moment ja sabies que te l'havies trencat perquè ja l'havies viscut.
Bueno, sí, jo quan vaig trepitjar m'ha començat a fer molt de mal, però realment no sé el que vaig sentir. Vaig sentir molt de mal, però no sabia què havia passat. I bueno, vaig posar una mica de gel, vaig intentar tranquil·litzar-me, i bueno, vaig trucar al meu fisio, em va dir que no em preocupés, que segurament no seria res, però jo vaig començar a tocar la cicatriu i vaig veure que cap a la meitat de la cicatriu hi havia un lloc, hi havia un forat. I clar, vull dir, jo ja em coneixia que si hi havia un forat estava trencat. I bueno, vaig tornar a Madrid i res, em van fer proves i es va veure que això es va confirmar que estava trencat. Però bueno, en un principi semblava que era poca cosa i quan em van tornar, o sigui, quan van obrir un altre cop per operar-me vam veure que estava pràcticament trencat. Pràcticament, sí, gairebé sencer, vull dir, que estava penjant del fil de l'altra operació. Així que, bueno, sí que és el que dius, vull dir, en aquell moment va ser com, no em podia creure què m'estava passant, vull dir, va ser com, joder, vull dir, porto 2 mesos d'operació que estic superbé, estava començant ja a caminar una mica sense crosses i bé, i ja et dic, vull dir, era l'últim dia de, em van donar com 4 o 5 dies de vacances, i era l'últim dia de vacances que ja el dia següent tornava un altre cop a Madrid per començar, sí, per continuar treballant i això. I res, va ser com, vull dir, l'últim dia a les 8 de la nit, que va ser com, vull dir, no m'ho podia creure, i era l'últim moment ja perquè de fet ja, segurament, la crossa que estava trencada ja l'hagués hagut de deixar per començar a anar caminant amb una crossa només. Així que, bueno.
Duríssim, clar. No sé com ho portaràs, però només escoltar-te és que pitjor sort és impossible tenir. No sé en què penses, on et suportes, què t'anima en aquests moments difícils, perquè, clar, li has hagut de donar 1000 voltes a un fet com aquest tan poc habitual.
Sí, de primera ja et dic, vaig pensar en que no podia tenir més mala sort, perquè era algo que, si és una cosa que, no sé, vull dir, li pot passar a qualsevol, però jo pensava que la sort d'aquest any, bueno, la mala sort d'aquest any ja havia passat tota, però bueno, vaig veure que no. I bueno, els primers moments va ser bastant durs, després vaig començar a estar una mica millor, perquè estava amb la meva nòvia i amb la seva família, llavors estava més tranquil. I res, també tinc la sort que aquí a Madrid compto amb una psicòloga, que de seguida vaig parlar amb ella, vaig estar parlant i, bueno, em va tranquil·litzar. I res, amb els metges, vull dir, tot ha sigut molt ràpid, perquè dimarts em van veure, aquell mateix dia em van fer proves i em van donar els resultats, i ja divendres ja estava operat. Així que, bueno, dintre de cap tot ha sigut bastant ràpid, i això, tinc la sort que aquí tinc amics, tinc la meva nòvia, tinc la psicòloga, que, bueno, i sobretot la família que m'ajuden i, bueno, al final jo no em vull rendir ni per ells ni per mi, perquè al final penso que ara encara més tinc més motius per tornar a competir i a ser el que era.
L'últim, Alexis, t'anava a preguntar per terminis, que és segurament la primera cosa en la qual un pensa com a esportista quan es lesiona, però després de tot el que has passat, no sé si ara ja és el de menys, si potser la prioritat és recuperar-se del tot, sigui quan sigui, o si per contra, en certa manera, també ajuda a superar aquest mal tràngol, dir, bé, sé que ara els timings són aquests i d'aquí a X mesos tornaré a estar un altre cop.
Bueno, en un principi eren 6 mesos, des de l'altra operació eren 6 mesos, més o menys, vull dir, no sé quan, si també com cada cosa és un món, però bueno, penso que aquest cop és el mateix, vull dir, són uns 6 mesos, però ja et dic, és el que dius tu, vull dir, jo el que vull és recuperar-me bé i tant me fa que siguin 5 o 7, vull dir, m'és igual, jo el que vull és que estigui bé al 100% per tornar a competir amb totes les garanties del món, vull dir, recuperar-ho bé al màxim i amb la paciència, vull dir, sense preses, però tampoc sense pausa.
Doncs, Alexis Rodríguez, que només volíem enviar-te una abraçada enorme aquí en directe, tots els ànims possibles del món. Com deies, la mala sort ja l'has cremat, ja no d'aquesta última temporada, sinó pràcticament de la teva carrera. Per tant, a partir d'ara només et poden venir coses positives i segur que quan menys t'ho esperis estaràs una altra vegada competint. Una abraçada, moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Notícies, agenda, música i moltes seccions especialitzades.
Festa!
Festa, festa!
Tots els dissabtes, a les 9 del matí, a Ràdio Sabadell.
Us parlem ara d'una novetat a Sabadell. Sabeu quantes vegades de mitjana mirem el mòbil al dia? Més de 150. I sabeu que fins a un 46% de les compres que es fan per internet són recollides a la botiga física? Amb això últim, us volem dir que una compra per internet no ha de ser cap impediment per al comerç local. Tot al contrari, només cal fer que el teu negoci tingui presència a internet. I aquí arriba la novetat, sabadellretail.cat, una nova plataforma online perquè el comerç de proximitat pugui mostrar la seva oferta i proposta comercial de productes i serveis als usuaris de Sabadell. I tot pel mitjà més utilitzat per tothom, el WhatsApp. Ara ja no tens excusa. Sabadellretail.cat t'ajuda a posicionar el teu negoci i a treure'n el màxim rendiment. Digitalitzat, i ja saps, els teus clients i el teu negoci a un sol cop de clic. Informa't en el web sabadellretail.cat o truca al 93 713 6645. sabadellretail.cat, connecta a les botigues.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. A l'Hotel Suís visitem la muntanya amb l'alpinista sabadellenc Joan Clofent.
3 quarts de 3, demà es durà a terme una nova edició de la Matagalls Montserrat. Falten, segons el seu web, que tenen fins i tot el rellotge al compte enrere, poc més de 9 hores per l'inici de la 40a edició d'aquesta prova de resistència, que s'ha convertit en un clàssic a casa nostra amb el seu recorregut de gairebé 83 quilòmetres i 5.700 metres de desnivell. Als seus 74 anys, el sabadellenc Joan Clofent, bon amic de la casa, col·laborador d'aquest programa, afrontarà, atenció, per 28è cop aquesta prova, aquesta Matagalls Montserrat. Com va la cosa, Joan?
Hola, hola, molt bé, bé, a l'espera, en quarantena, com diuen.
De seguida et pregunto per la Matagalls, però abans tenies també l'ultratrail del Mont Blanc, 171 quilòmetres, una animalada de desnivell, un jaspert amb tants metres. No la vas poder acabar, però sobretot pensant ja una miqueta de rebot en el que et venia aquesta setmana, no?
Sí, efectivament, és una cursa que me la conec, l'he acabat alguna vegada, d'altres no. És molt dura, però a més, cada any, doncs és com una mena de fenomen que es dona a totes les curses, la fan cada vegada més dura. Suposo és perquè hi ha molta demanda i per reduir, diguéssim, les peticions, o per satisfer les peticions que hi ha, cada vegada la fan més dura. Llavors aquesta vegada l'havien allargat amb 500 metres més de desnivell, una mica més de distància, i només van donar mitja hora més per fer aquesta ampliació. Clar, llavors quan vam veure que això no hi havia prou mitja hora, vam estar una hora i quart més o menys, doncs vam haver d'apretar fort, baixant cap a Cormaier per compensar aquesta diferència de temps, i jo m'hi vaig deixar els bessons, perquè quan vaig arribar a Cormaier tenia una sobrecàrrega dels bessons, i vaig veure que el que em quedava, que eren encara 88 quilòmetres per acabar, probablement si ho feia, que no ho sabia segur, em costaria, el preu a pagar era que no podria participar a la meva estimada Matagalls Montserrat.
Dius 80 quilòmetres com qui diu anar a comprar el pa, amb una facilitat que és admirable. De totes maneres, bon entrenament pensant en la Matagalls, els 82 quilòmetres que sí que vas fer pel Mont Blanc.
Sí, bon entrenament sí, però he pagat el preu aquest que et deia, que com que vaig acabar, bueno, vaig retirar amb aquesta sobrecàrrega dels bessons, i això fa dues setmanes, encara no m'he recuperat del tot. Vaig anar fa pocs dies a córrer una miqueta i se'm tornava a reproduir el dolor de la inflamació que tinc entre els bessons i el tendó d'Aquiles. I això, esclar, m'afectarà demà perquè no podré córrer tot el que jo m'agrada fer, sobretot els plans i les baixades. Hauria de ser molt prudent i, bueno, i tirar de, potser d'algun analgèsic, en fi, ja ho veuré. O sigui, jo, encara que sigui arrossegant-me de quatre grapes, vull intentar arribar al monestir perquè és la Matagalls Montserrat per mi té una càrrega sentimental molt alta i la vull acabar com sigui.
Què té que la fa diferent, que la fa especial?
No, a veure, com a cursa, i vist objectivament, francament, no té res especial, perquè ni per distància, ni per desnivell, ni pel recorregut, perquè és bastant lleig, és un recorregut bastant urbà, té molta part de pista. O sigui, en comparació amb altres ultratrails, la Matagalls Montserrat, francament, seria de les últimes de la fila. Per mi, personalment, sí que la té, perquè jo, quan vaig fer la 14a, Matagalls Montserrat, doncs se'm va diagnosticar un càncer, i representa que en aquella Matagalls Montserrat jo vaig optar per quin seria el camí que jo seguiria per fer front en aquesta, en aquella situació. Ho vaig portar a la pràctica, me'n vaig sortir, i per tant, per mi la Metalls Montserrat té aquest record, diguéssim, personal, de que jo considero que em va salvar la vida. I per tant, li retro aquest homenatge cada any, intentant fer-la mentre es pugui.
Un homenatge, una prova de superació personal, i la millor demostració és que arribes a les 28 edicions, per tant, si deies que era la 14a, em portes el doble ja, 14 més.
Sí. Home, aquest estímul, perquè altres curses també les he fet, i algunes les he acabat, altres no, però bueno, doncs la que no acabes allà queda, ja està, però aquesta té això que et deia, no? Té un record especial, i jo, mentre es pugui, diguem-ho així, doncs l'intentaré fer-la i acabar-la. A veure, es pot fer el Metalls Montserrat, a diferència d'altres curses d'Ultra Trials, fins i tot es pot fer caminant. Jo l'havia fet altres vegades amb la meva dona, diverses vegades, i amb ella la fèiem caminant, i amb 17-18 hores, caminant una mica ràpid, la pots fer. Per tant, diguem-ne, ha d'anar molt malament perquè jo no la pugui acabar aquest cap de setmana i la pugui intentar els anys propers. No és una cursa molt exigent, a diferència d'altres ultratrails que són de 100 quilòmetres amb 6.000 o 7.000 metres de desnivell. Aquí, quan parlem de desnivell a la Metalls Montserrat, és el pujar i el baixar. Aquests 5.000 i pico són entre sumar pujada i baixada. Són uns 3.000 metres de pujada i uns 3.000 metres de baixada. I la distància de 82 quilòmetres, diguem-ne, no és una cursa exigent, ni el terreny tampoc és molt tècnic, vull dir que, a més, és molt conegut l'àrea metropolitana de Sabadell, Matadepera, Vacarisses, o sigui, Sant Llorenç, vull dir que des de tots els punts de vista és una cursa molt assequible. Però, insisteixo, per mi té aquesta càrrega emotiva especial.
En quant de temps està previst, més o menys?
Aquest any no ho sé, perquè dic, vaig amb aquesta lesió que no sé com es comportarà. Jo la faig entre 14 i 15 hores, sense córrer molt, aprofito els plans i les baixades, i el meu temps, bueno, jo l'havia arribat a fer en 13 hores, el meu rècord, però esclar, també fa uns quants anys això, i ara amb 74 anys, doncs, insisteixo, normalment estic unes 15 hores. Potser aquest any, si la lesió em fa la guitza, potser n'estaré a 16, i si puc, rebaixaré els 15. No ho sé, això, diguem-ne, sobre la marxa s'ha d'anar veient.
74 anys i parles d'una prova assequible, 82 quilòmetres i unes 15-16 hores, déu-n'hi-do. Que cadascú jutgi, perquè la veritat és que és del tot admirable.
Escolta, el rècord de la Metalls Montserrat, el jovent la fan amb 9 hores, vol dir que...
És que no m'ho vull ni imaginar, sincerament, Joan. O sigui, nosaltres prou feina vam tenir aquest estiu per arribar des de Sabadell a la Mola amb una promesa que vam fer i més d'un de la ràdio va patir per arribar. Imagina't tu fer 82 quilòmetres.
Bueno,
també et dic que falta entrenament, eh?
Totes les activitats de la vida hi ha una sèrie de factors que t'ajuden. Un d'ells és l'entrenament, evidentment, la mentalitat, el preveure totes les situacions, diguéssim. O sigui, els que la fem no som cap herois, vull dir, de fet, em sembla que sortim 2.000, quasi 3.000 corredors o caminadors i arribem al 60% o més, vol dir que no és una prova per a grans atletes o esportistes, és molt assequible aquesta.
Doncs Joan Clofent, que només volíem desitjar-te sort i una bona recuperació amb aquestes molèsties que venen des del Montblanc. Parlem, si et sembla, després de la Matagalls, vens un dia aquí a l'estudi i ja xerrem amb una mica més de calma d'aquestes ultra trails.
Correcte.
Una abraçada.
A la disposició, Adrià.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, adéu, adéu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Informacions en format més breu. El Rally de la Llana arriba aquest cap de setmana a la 20a d'edicions. Un total de 103 inscrits han confirmat ja la seva presència en aquesta mítica prova del calendari català de ral·lis d'asfalt, amb 51 anys d'història entre les dues etapes. Aquesta tarda es duran a terme les verificacions tècniques a la plaça de l'Argup. Demà dissabte, al Parc Tancat i al Village, al mateix Parc Catalunya, la sortida del ral·li serà, com és tradició, al Pont del Llac, a 1:15 del migdia. Per tant, un bon dia i una bona hora per donar un cop d'ull als diferents cotxes clàssics, als vehicles que prendran part d'aquest ral·li de la Llana, mentre una de les noves novetats d'enguany és que les verificacions administratives i el lliurament de trofeus tindran com a seu el tennis Sabadell. Més motor, Sergi Giral disputarà el rally d'Andorra històric lluint el dorsal número 1, el Peugeot 205 Turbo 16, que copilotarà amb Xavier Pinya. Són un dels equips favorits del total de 97 que hi participaran entre demà i demà passat. Seran 318 quilòmetres de recorregut amb 120 de regularitat controlada en carretera tancada repartida en 10 trams diferents. I Mercè Pacios disputa aquest cap de setmana la Forestier a França. És l'última prova de l'Alpine Cup, un calendari de 4 proves en el marc de la Susi Marathon Series de bicicleta de muntanya. La ciclista sabadellenca espera un recorregut amb descensos molt tècnics.
Els francesos són molt extremistes en els seus circuits i aquesta és dura amb nois. És més extrem, o sigui, però ja, és d'una casualitat que hi ha més baixada que pujada. I pel terreny i la zona és una zona que, bueno, normalment plou una mica, però és que sí, terreny complicat, tècnic. Llavors, doncs, hi ha de ficar més baixada que pujada.
L'objectiu de Pacios és plantar-se entre les 5 primeres de la general de l'Alpine Cup, tot i ser conscient que l'abandonament per caiguda de la primera a les Dolomites penalitza molt. El Montblanc va ser novena i a la Grand Raid de Suïssa, setena. I finalment, demà es du a terme la quarta edició de l'Open Santi Vidal de tenis taula, torneig per veterans que organitza el Natació Sabadell. La cita plegarà alguns dels millors jugadors de més de 40 anys de Catalunya. Per exemple, el sabadellenc, campió de les dues últimes edicions i subcampió de la primera, Pere Veïs, que defensarà el títol. D'altres noms destacats són Jordi Carceller, Jaume Carol, Josep Martínez, Miquel Molina, Enric Manzano, Jordi Vila o Roger Guarc.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
I els últims minuts del programa els dediquem avui al món del triatló. Demà dissabte a les 3 de la tarda se celebra a València l'Europeu Sub-23 d'aquest esport i allà tindrem representació sabadellenca i del Natació Sabadell. Des de la capital del Túria, Clàudia Pérez, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
La convocatòria va arribar per la lesió d'una companya de la Cecília Santamaría. Com t'ho prens?
Bé, era el principal objectiu de la temporada. Al final la cosa va ser una mica estreta. Em van donar la notícia fa un mes. I res, tota l'agost preparant-ho i la veritat és que molt il·lusionada.
Amb les millors del continent, tot i tenir encara 20 anys, no sé quin seria el teu resultat ideal tenint en compte una mica tot, que tu has hagut de preparar, no sé si dir, a correcuita en l'últim mes i també aquesta inexperiència que dèiem.
Sí que és cert que, bueno, som des dels 20 fins als 23 anys, que és l'edat més petita, però jo, mentre pugui sortir bé de l'aigua i ser tota la resta de la carrera competitiva, ja estaré contenta perquè segur que surt un bon resultat. Al final és disfrutar-ho i estar en carrera i passar-s'ho bé.
Anava a dir-te que aquesta temporada has estat 20a al Mundial d'Aquatló, a més d'ajuda també a Catalunya a l'Estatal per Autonomies. Satisfeta de moment amb el teu paper?
Sí, bueno, aquest any ha sigut una mica complicat, hem tingut un parell de lesions bastant importants, però al final, preparant el Campionat d'Espanya, les coses van sortir bastant bé. I ara sembla que estem en un bon moment, així que demà tocarà demostrar-ho i donar el millor possible.
A més, si algú està escoltant això i diu, home, jo aquí a Sabadell, el Miquel Blanchard, triatleta, la Laura Gómez, però jo a la Clàudia no la tenia controlada, és que clar, en poc més de dos anys, des que vas començar a dedicar-te a això, la progressió ha estat brutal.
Sí, la veritat és que he tingut sort venint del món de la natació, que això ofereix moltes possibilitats a l'hora de poder sortir en carrera davant i al final l'altre ha sigut ficar-li moltes hores i res, gràcies al meu entrenador que m'ha portat sempre pel bon camí i ja està, i endavant el més aviat possible.
Ciutat de triatletes, per això, ara deia el tema del Miquel Blanchard, diria que va ser dels primers, no?, en dir-te que seria
així. Sí, bueno, el primer de tots. Quan jo feia natació havíem coincidit algun dia i ell sempre em deia, tu acabaràs sent triatleta, el món del triatló té el teu nom, i jo li deia que no. I mira, tenia raó.
I demà participaràs en un europeu sub-23 de triatló. Sí. L'última que et faig, algun consell que t'hagi donat el Miquel? O has parlat amb ell en la prèvia d'aquest campionat?
Sí, el vaig avisar, va ser la primera persona a qui li vaig dir, perquè realment estava bastant emocionada quan m'ho van dir, no m'ho esperava, i em va dir que ell confiava en mi, que ja sabia que ho podia fer bé, i això, que el món del triatló tenia el meu nom, i que, pues, que a per totes, i ja està.
Doncs dos anys dedicant al triatló, amb dos anys has tingut prou per arribar a un europeu sub-23 a València demà. Per tant, tota la sort del món, a la tornada parlem i valorem el resultat. Una abraçada.
Vale, moltíssimes gràcies. Adéu.
Hem passat per Londres avui amb l'Òscar Salguero. Hem anat a València també amb la Clàudia Pérez, la Matagalls Montserrat, però de retruc al Montblanc. Déu-n'hi-do la de voltes que hem arribat a donar avui per Madrid amb l'Alexi Rodríguez. I també per Alacant, recordeu, diumenge a partir de les 7 arrenca el Sabadell en joc. Mitja hora més tard, a 8:15, Hèrcules Sabadell a la sintonia de la 94.6. Des del control de so, us envio una abraçada al Toni González. D'aquí a res, a uns segons, podreu tornar a escoltar aquest programa. Si us heu perdut la primera part, per exemple, a radiosabadell.fm, @radiosabadell, a través del Twitter i, si no, també al Facebook. Una abraçada enorme, que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.